Al matí.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
La vida coetània és una obra autobiogràfica dictada per Llull a un deixeble seu de la Cartoixa de Beaubert a París el 1311. L'autor hi relata els detalls de la seva conversió, les seves visions de Crist a la creu i el tomb d'aquestes experiències que va suposar que el quan van portar i abandonar els seus béns i la seva família i ha renunciat al luxe per dedicar-se només a Déu. La major part de les dades que coneixem de la biografia de Ramon Llull provenen d'aquesta obra que permeten conèixer amb força detall la seva vida a partir dels 30 anys. El llibre de l'Ordre de Cavalleria, en aquesta peça didàctica dels primers anys de la seva producció, va ser escrita cap allà el 1274 i el 1276. Llull parla de les característiques dels bons cavallers que han de tenir com a principals objectius desenvolupar l'honor cristià i la noblesa d'esperit, cosa que s'aconsegueix amb una observança estricta de la pietat. A vegades el text és combatiu i agressiu i recomana convertir els infidels en l'espasa a la mà, alhora que se'ls predica la veritat de Crist. Aquest manual del cavaller cristià va influir en Joan Martorell a l'hora de redactar el tirant Loan.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 27 70.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Per fi podem dir que la millora econòmica està començant a arribar a les famílies. La taxa d'atur se situa en el 17,5% a Catalunya, la més baixa dels últims 5 anys, segons l'enquesta de població activa. A Espanya l'atur se situa en un 21,8% de la població activa, el seu nivell més baix també des del segon trimestre del 2011. D'aquesta manera, com dèiem, podem dir que per fi la millora econòmica comentada i comença a fer-se notar a la població i es generen ja alguns llocs de treball. En parlarem a l'Àgora, amb els nostres tertulians, a la segona part del programa. Abans parlarem, però, sobre el sector financer, perquè la desaparició de les caixes d'estalvis han deixat un buit de retorn a la societat difícil de tapar. En parlarem amb el senyor Joan Elias, economista i expert en el sector financer. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El nostre tècnic, Jordi Carretero, jo mateixa, Carla Gràcia, som-hi.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne.
La irreversible desaparició de les caixes d'estalvi, que suposaven la meitat de l'activitat bancària a Espanya i encara molt més a Catalunya, és de segur un dels fets més rellevants de la profunda crisi que hem viscut en els darrers anys. L'impacte d'aquest fet té dos vessants. D'una banda, en l'aspecte econòmic, perquè l'esvaïment de les caixes comporta un major grau de concentració bancària i, per tant, la transferència de la pràctica totalitat de l'activitat financera a entitats que estan regides per accionistes amb interessos particulars, en lloc d'entitats guiades per criteris més socials, com la proximitat o com l'atenció especial al petit estalviador i a la petita i mitjana empresa. Però on el terratrèmol s'ha sentit més i es sentirà amb més força és en la vessant cultural i social, ja que les caixes d'estalvi, per imperatiu estatutari, destinaven una part molt important dels seus guanys a activitats culturals i socials. Ara, amb la seva pèrdua, desapareix aquesta part de retorn a la societat, que nodria un conjunt molt ampli d'activitats que enriquien a la societat. Així, les transformacions ocorregudes darrerament en el sistema financer espanyol comporten un fort reforçament de l'activitat bancària tradicional en contraposició a un conjunt d'institucions amb una orientació molt més social. Nosaltres assistim amb pena i impotència a aquesta pèrdua de capital social. Encara queden, però, evidentment, entitats similars a les caixes d'estalvi tradicionals que no han desaparegut, com són les cooperatives de crèdit, les caixes rurals i la banca ètica. En definitiva, un conjunt d'institucions que, si bé actualment tenen poc pes financer, esperem que guanyin terreny a poc, ja que la societat no hauria de renunciar al llegat i al lloc que van ocupar les caixes d'estalvi en el passat. Amb aquesta editorial del senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i amb la veu de George Presents, que avui, 22 d'octubre, hagués fet 94 anys, obrim l'entrevista d'avui. Avui tenim amb nosaltres el senyor Joan Elias, economista i expert en el món financer. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor Elias, avui parlem d'un tema que ens compungeix després de tota aquesta crisi, algunes de les conseqüències que d'alguna manera podríem dir que no podrem tirar enrere és la desaparició de les caixes d'estalvi. És així? Han desaparegut les caixes d'estalvi a casa nostra?
Sí, les caixes d'estalvi han desaparegut. A Catalunya, abans de la crisi, hi havia 10 caixes d'estalvis. Ara el que ha quedat són algunes entitats financeres, que són bancs, i el que realment ha restat és les fundacions, o fundacions ordinàries, o una fundació bancària, que és la de la Caixa, que és la que controla el que abans era l'obra social. La resta d'obres socials de les antigues caixes, doncs, la fan aquestes fundacions ordinàries. De les, aquestes 10 caixes, doncs, es va produir la fusió entre la Caixa i la Caixa de Girona, primer, entitat que va absorbir, doncs, altres, com Banca Cívica, Banc de València, etc. Però ara és un banc i la fundació bancària de la Caixa, doncs, té una participació important en aquest banc, que d'alguna manera li dona encara el control, i amb els dividends d'aquesta entitat, doncs, desenvolupa la seva obra social. Després, la caixa d'estalvis Laietana doncs, s'ha convertit en la Fundació Iluro. Té un pressupost molt petit, no arriba a 1 milió d'euros. La caixa del Penedès, que ha estat també absorbida, doncs també té un pressupost de 2 o 3 milions, quan en havia arribat a tenir doncs, 13 o 14, en els moments de màxima, diguéssim, de màxima expansió del que és l'obra social. Les caixes del Vallès, Sabadell, Terrassa, Manlleu, que se van constituir com a UNIM, que havien arribat a tenir un pressupost d'obra social de 25 milions, doncs ara estan amb 15. La antiga Caixa de Catalunya, que havia aglutinat la Caixa de Catalunya, la Caixa Tarragona, Manresa, ha baixat a 25 milions havent assolit doncs, gairebé 90 milions en el moment màxim. I, bueno, en conjunt, doncs, el sector ha desaparegut com a tal. De fet, a tot Espanya, caixes només perduren dos, que són dos caixes molt petitetes, de Pollença i Ontinyent, i la transformació ha sigut d'aquesta manera. S'ha separat el sistema, l'activitat financera del que és la fundació que fa l'obra social, però, és clar, pensem que aquest país ha patit una crisi bancària tremenda. Abans de la crisi hi havia gairebé 60 entitats bancàries i ara n'han quedat 16. Han desaparegut més de 40 entitats, bancs, sobretot caixes, de vegades per fusió, per absorció o per simple liquidació. Ha sigut una reestructuració tremenda del sector financer. Han desaparegut el 25% dels llocs de treball, s'han tancat el 30% de les oficines bancàries i, conseqüentment, els beneficis del conjunt del sector han patit una compressió tremenda. És a dir, encara que les caixes d'estalvi haguessin seguit existint, aquesta compressió de beneficis l'haguessin patit i no haguessin pogut fer l'obra social. És a dir, hi ha hagut dos problemes, la gran crisi bancària, però que, al final, el sector com a tal ha passat a ser història.
Senyor Elias, de 60 entitats financeres a 16. Això és una aglutinació per part de poques entitats de tot un mercat.
Sí, és reforçar l'oligopoli bancari d'una manera molt forta. Pensem que, de fet, ara a Catalunya, les quatre primeres entitats tenen més del 80% de quota de mercat. Això és un grau de concentració enorme. En el conjunt d'Espanya és una mica més baix, però, de fet, el procés de reestructuració es pensa que encara no ha acabat i es podria arribar a un grau de concentració del 80% quan s'agafen les sis primeres entitats, que és la mesura que s'agafa normalment. Pensem que abans de la crisi el grau de concentració a Espanya era del 40%, és a dir, que les sis primeres entitats tenien el 40% de la quota de mercat.
Ara, és a dir, que han doblat el seu potencial, la seva capacitat.
Encara no, encara estan... Les xifres exactes no les puc donar, però bueno, sobre el 60-70%. És possible que s'arribi al 80%. En tot cas, ara mateix és un dels graus de concentració més alts de tota Europa.
La situació és la mateixa a Europa?
Varia molt segons el país. Certament els països més petits doncs, acostumen a tenir més el sector més concentrat, els països més grans estan més diversificat. Depèn de l'estructura. Alemanya, per exemple, que hi ha tot el gran sector de les caixes d'estalvis, encara que són entitats peculiars, però allà el grau de concentració és molt més baix, perquè hi ha un ampli sector de caixes d'estalvi que fa que el poder, diguéssim, financer o que el mercat estigui més fragmentat, cosa que és el que passava aquí abans. Però, és clar, com que ha desaparegut una part rellevant del sistema financer, doncs ara passa això, no? la situació doncs ha millorat. És cert, a veure, acadèmicament està clar que un sector concentrat és més estable, és més segur, té menys risc de crisi, però certament un sector tan concentrat no és bo pel client, sobretot pel client que no té prou de solvència.
Perquè normalment, això, ara en parlarem, no?, de la proximitat i de les facilitats de crèdit que aporten, però una pregunta abans. Dins de, clar, unes 4-6 entitats que puguin arribar a tenir un 80% de quota de mercat en el sector financer, és a dir, en gestionant l'economia i recursos de tots, això és molt poder.
Bueno, és un poder...
molt concentrat.
Sí, certament. Sí, és un grau de concentració molt, molt gran. Per això m'he referit a un oligopoli, que és així com es defineix aquesta situació de mercat. Doncs sí, clar, això també és conseqüència de la forma en la que s'ha fet la reestructuració. Per exemple, aquí a Catalunya, amb el cas de Catalunya Caixa, que era, o Catalunya Banc, que s'havia de... realment no era viable, en un moment donat semblava que hi havia una entitat financera estrangera que hi estava interessat. Això hauria sigut bo perquè vol dir una entitat més i, a més, una entitat, doncs, al darrere hi havia una entitat potent que hi estava interessada. No sabem com, però al final va perdre l'interès. La veritat és que el mercat... bueno, sempre ha estat molt protegit, és a dir, els que hi són procuren que no hi entri ningú més. En aquest cas ho van aconseguir. A veure, tampoc es pot saber ben bé la història, però hauria sigut molt bo que les entitats que van deixar de ser viables haguessin estat comprades per altres entitats, no del propi país, sinó de fora. I això hauria donat una situació de mercat de més competència.
Bé, i és
no ha sigut així.
Mica el mercat.
No ha estat així, i el que tenim és el que hi ha.
Parlava vostè d'aquestes dificultats d'accedir al crèdit que es pot trobar una persona, un particular, tenint menys oportunitats, és a dir, menys portes a les que picar, probablement.
Sí, segurament que sí. És a dir, les caixes d'estalvi, una de les funcions que tenia era augmentar la inclusió financera. A tot arreu hi havia oficines... tenien les caixes d'estalvi, si més no, amb el seu negoci tradicional. El problema ha sigut que es van embarcar en un altre negoci, però el negoci tradicional era un negoci més de proximitat, no tant anar a buscar la rendibilitat, sinó pues, anar més al negoci de les famílies, de les petites empreses, del comerciant, del petit empresari, i és el mercat que cobrien, no? Ara, doncs, amb aquesta situació de mercat que hi ha, doncs és possible que aquests segments del mercat, que potser no tenen tanta força ni són tan solvents com les grans empreses, doncs perdin una mica d'accés al sistema financer, tot i que les entitats que hi ha, doncs elles sabran el que els interessa guanyar i accedir, quin mercat els interessa. Això és difícil de dir. Però és probable que s'hagi perdut. De fet, hi ha alguns indicadors, alguns ràtios, que apunten a això, a un cert augment de l'exclusió financera. És petit, perquè estem en un país molt bancaritzat. Potser fins i tot massa, no? Però des del punt de vista de l'empresa. Però sí, és un retrocés en aquest sentit. Sobretot també quan es tracta de fer finançament de projectes a llarg termini, de projectes de desenvolupament territorial, projectes, en definitiva, que no són tan atractius des del punt de vista purament de rendibilitat, però que per l'especial orientació de les caixes, doncs abans trobàvem més facilitats. En aquest sentit, doncs sí, és possible. Hi ha un altre factor indirecte que és un perjudici, i és el fet que hi havia 10 caixes, bueno, diguéssim, han desaparegut 9 caixes. Això volia dir que al llarg del territori català, Manlleu, Tarragona, Girona, doncs hi havia centres de decisió, hi havia els quartels generals, hi havia directius, hi havia llocs de treball especialitzats, etc, Ah, tot això ara, doncs, en gran mesura, doncs, s'ha esvaït. De fet, amb aquesta reestructuració, tothom hi ha perdut en general, però hi ha hagut una reconcentració del poder financer a Madrid, que ja no molt forta, però, esclar, pensem, totes les caixes que han desaparegut, des de, bueno, des de la que ha estat absorbida per el BBVA, excepte per les que han estat absorbides pel Banc de Sabadell o per la Caixa, la resta, doncs els seus quartels generals estan a Madrid. O sigui, hi ha hagut una reconcentració, hi ha hagut un guany per Madrid, no?, que ja era prou potent, però en aquest sentit el territori s'ha quedat una mica sense aquest poder financer, aquest poder de decisió que aportaven les caixes. Va.
Tot aquest procés es deu en part a la gestió que es va fer des d'algunes d'aquestes entitats, particularment?
Les caixes es van embarcar a l'aventura immobiliària d'una manera bastant irresponsable en general. Hi ha de tot, però les caixes que han tingut problemes, la qüestió és que a partir d'una gestió poc professional, doncs es van llançar a donar molt crèdit, massa crèdit. Un crèdit que, esclar, ara es pot dir això. En aquells moments, doncs, tot anava molt bé, Espanya va bé, Catalunya també, tothom tenia feina, tothom tornava els seus deutes, tothom pagava la lletra. És clar, doncs les entitats volien aprofitar tot aquest negoci. I hi havia la idea que les caixes, que eren tradicionalment els orígens, són de la proximitat, doncs es van llançar a l'expansió per tot Espanya, obrint oficines i captant negoci, sobretot hipoteques, construcció, en zones que no eren ben conegudes i amb una gestió poc professionalitzada. Quan la crisi va esclatar, i va esclatar de cop per culpa de la crisi internacional, doncs de cop i volta doncs, les caixes es van trobar amb la impossibilitat de finançar-se, perquè un intermediari financer el que fa és agafar els dipòsits de la gent i donar crèdits. Les caixes, per fer aquesta expansió, havien agafat dipòsits, però com que no tenien prou dipòsits per donar tot el crèdit que els hi demanaven, s'havien endeutat a fora, emetent valors, bons, etc. En un moment donat, el mercat exterior es tanca i les caixes no es poden seguir finançant a fora. No hi ha prou dipòsits, perquè els dipòsits no creixen, i el capital, com que no hi ha accionistes, no poden aportar capital. Aleshores, és un col·lapse. És un col·lapse total. També s'ha de dir que, bueno, la desaparició de les caixes és una cosa que venien desitjant la gran banca des de feia molt temps. Això també és veritat. Hi havia molt poca simpatia. Les caixes havien guanyat molta quota de mercat i fins i tot a Catalunya, tant en crèdits com en dipòsits, havia la quota de les caixes era superior a la dels bancs. Això feia aixecar ampolles, no? Que es deia. Doncs, bueno, quan realment la reforma que es va fer i la reestructuració realment va anar en contra del sector. Potser s'hagués pogut fer d'una altra manera, que no hagués suposat la desaparició, però hi havia ganes,
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi.
quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un...
Doncs amb aquesta cançó, La mauvaise réputation de Georges Brassens, mai millor cançó que ens posa el nostre tècnic Jordi Carretero, obrim la tertúlia amb els nostres tertulians d'avui, la senyora Montse Esteve, empresària, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el senyor Ramon Xifré, economista i professor de la Pompeu Fabra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segur que mentre anava parlant el senyor Joan Elias, expert economista i expert en el món financer, quan parlàvem sobre la desaparició i el procés que han seguit el mercat financer en els últims anys a casa nostra, segur que tenien alguna pregunta per fer-li o per dirigir-li. S'han anat mossegant la llengua. Diguin.
No, a veure, és cert que el que deia en Joan, que les caixes eren... Més que res era un tema de proximitat. La gent que no tenia gran capital, que tenia els seus estalvis, era la caixa la que verdaderament els acollia i els escoltava, perquè ells es consideraven que amb pocs diners podien arribar a la caixa. En un banc sempre es veien amb distància. El banc era una cosa per gent amb molta envergadura. I el petit estalvi, doncs, era per...
Buscava les caixes.
Clar, evidentment. Mm-hmm. Jo crec que sí. No sé vosaltres, però jo crec que
vostè
sí.
Vostè, com a empresària...
A veure, jo com a empresària treballava amb caixes, sobretot perquè aquí a Catalunya doncs, teníem una caixa molt potenta i també algun banc. De totes maneres, també he notat com a empresària que quan va arribar la crisi ja s'han reestructurat els bancs. Abans, quan necessitaves un document per la meva feina, molta gent tenia que anar a demanar un permís o una autorització al banc. Abans era senzill, parlaves amb el director del banc. Avui dia no pots dir la setmana que ve tindré aquesta documentació. Et diuen, això ha d'anar a Madrid i s'ho han de mirar a Madrid. I és el que deia en Joan.
La centralització.
La centralització, o sigui, no hi ha data de tornada d'aquesta mm-hmm. documentació. I moltes vegades la gent, doncs, depenen. I avui dia, doncs, en el món rural, el crèdit ha de ser molt just i l'esperen i no arriba. Suposo que això és un fet.
Senyor Xifré.
Sí, no? Jo també estic d'acord. Mentre parlaven a... els dos companys, jo recordo, ja tinc la sensació que un procés paral·lel al l'enfonsament de les caixes, no sé si és relacionat o no, jo crec que és la pèrdua de confiança en general en el sector financer que trigarem. No? Jo crec que fa, abans de la crisi, potser per molts pecàvem d'innocència i confiàvem en el que recomanava el director de l'oficina, i ara estem en un procés de, per un cantó, que es cauen les caixes i es transformen en bancs, i per altre, que jo crec que, en general, a les entitats financeres, l'agència tensa amb molta més prevenció que abans. No sé si sabem tot el que hem de saber, no ho sé. Sembla que el sistema financer s'ha sanejat, està millor que abans, però no sé si hem tocat a fons. I tinc la percepció que el públic, en general, té la idea de que ara ha d'anar molt en compte. Ha d'anar molt en compte i, bueno, i sabem, no? Mirant enrere, fins i tot treballadors de les caixes o d'entitats financeres s'han enganxat els dits en productes que ells mateixos venien. No? Jo crec que s'ha creat aquí una desconfiança, una prevenció, un prejudici respecte al sector financer, sigui caixa, banc o qualsevol entitat, que jo crec que trigarem una mica a superar-ho. Òbviament són necessàries, és a dir, les nòmines s'han de cobrar i les pensions s'han de cobrar i a algun lloc s'ha d'anar, però em sembla que trigarem una mica a recuperar-nos, a tornar a confiar en l'intermediari financer, com dèiem abans, doncs això, de proximitat, que hi pots anar, t'estàs una estona, t'expliques el que vols i t'aconsellen amb bona fe. Jo crec que això s'ha perdut en bona mesura.
Senyor Elias, què n'opina d'aquesta pèrdua de confiança?
Bé, és que un dels capítols d'aquesta crisi financera ha sigut el de les preferents. Les preferents era un producte que es venia com a dipòsits, és a dir, com un producte segur, amb una bona rendibilitat, però en realitat era un producte de risc. El que passa és que s'enganyava la gent, almenys en molts casos. Està clar que es va enganyar la gent. I en el moment en què això va esclatar, clar, de cop i volta la gent va descobrir que no podia recuperar els seus diners. Això és un xoc, no? Després, en molts casos s'ha arreglat, moltes entitats ho han cobert, altres no, cosa ha anat per barris. Però, en general, doncs, entre això i entre els problemes que hi ha hagut i entre el fet de que la crisi bancària ens costarà molts diners a tots, doncs el prestigi del sector bancari ha caigut. És radical, això és un fet, no? es pot dir també que la crisi, diríem, està superada, però la situació del sector encara és delicada. Delicada. Els marges són molt petits. L'altre dia el governador del Banc d'Espanya doncs deia que s'hauria de pensar encara en fusions, reestructuracions, aliances, que ja estava bé que les caixes, que els bancs cobressin comissions, menys per reforçar els seus marges, els seus beneficis. Encara han d'haver-hi acomiadaments en el sector, encara hi ha oficines per canviar. Tecnològicament és un sector que està canviant i avui en dia cada vegada menys anem a l'oficina. S'obren oficines, això fa temps, se n'han tancat moltes, però de cara a futur la percepció és de que encara en sobren. És a dir, el sector encara està en una situació delicada. Vull dir, anem al tanto, perquè no s'ha acabat del tot la crisi, com no s'ha acabat del tot la crisi amb el conjunt de l'economia.
Mm-hmm. Un altre aspecte que portaven les caixes d'estalvi molt important és la seva ajut o el seu retorn a la societat. Les caixes d'estalvi no repartien beneficis com una entitat financera, sinó que tots aquests beneficis o bona part s'invertien en la societat en temes culturals o bé socials directament. Avui en dia aquesta part s'ha perdut.
Exacte. Sí, no s'ha perdut, el que passa és que s'ha reduït sensiblement. El que passa, de tota manera, s'ha de dir que a nivell de Catalunya, i gràcies a que hi ha una gran entitat que segueix aportant molts fons, l'aportació actual a obra social és superior encara a la que hi havia a principis dels anys 2000. Perquè, de fet, del 2000 al 2007-2008 va haver-hi una expansió brutal, molt important, es va gairebé triplicar l'aportació a obra social. És a dir, va haver-hi una bombolla d'obra social. Això s'ha retallat, però gràcies a que la primera entitat encara manté el seu nivell, doncs ens trobem amb un nivell d'obra social a Catalunya, podríem dir acceptable, és a dir, hem patit molt menys. A nivell d'Espanya això no és així. D'Espanya, o sigui, hi ha una pèrdua neta molt clara. Jo també apuntaria l'obra social, aquests 500, 600 milions o 400 ara, és una quantitat important. El que passa és que al costat del que són els pressupostos públics amb polítiques socials, tampoc és una quantitat tan decisiva. El que sí que són uns projectes, un tipus de finançament que van a qüestions molt de proximitat. Realment s'ha patit a nivell molt microeconòmic.
No són tant línies estratègiques com projectes concrets.
Esclar.
Sí. Mm-hmm. Com veuen aquesta pèrdua?
Bueno, jo, de totes
de
maneres...
les obres socials.
Bueno, jo crec que és important, però... Com deia en Joan, ell diu que no s'ha perdut tant perquè últimament s'havia pujat molt. Però la gent saben o on anar a demanar aquesta ajuda social? Perquè desapareixen les caixes, estic parlant de la gent de pie, el que vulguem dir, la gent de carrer, que abans anaven a la caixa de pensions, a la caixa de Sabadell, a la caixa de Manlleu, i al sector d'Osona pues, anaven a Manlleu i sabien que Manlleu, qualsevol projecte que hi hagués a la zona d'Osona, caixa Manlleu la portaria. Ara, on van aquesta gent a demanar-ho? No... se'ls ha d'informar més per poder tornar a demanar ajuts. I llavors la gent diu, bueno, sempre se'ls emporten els mateixos, les ajuts, i, o l'aportació social. I és poder, per una mica de desconeixement, de no saber quina porta han de trucar.
I potser també pot ser perquè es va més a entitats més grans, el fet d'aquesta concentració fa que la proximitat per projectes més petits...
A veure, parlem del Manlleu, la gent a Osona pues, sabia que a la Caixa Manlleu n'hi havia 50.000 que trucaven a la porta i anaven. Ara, a on han d'anar per trobar una persona que dialogui i parli el seu idioma? Perquè en principi la Caixa Manlleu havia sortit així. També puc parlar de la Caixa Sabell o la Caixa Penedès. Tu t'anaves al Penedès i la gent, pues, primer que tot, anaven a la Caixa Penedès perquè se la sentien, si més no pel nom, se la sentien seva. ara no saben a qui quina porta han de trucar o no està ben canalitzat els ajuts.
Senyor Xifré.
Sí, no, també estic d'acord. El que deia el Joan, que diguéssim, hi ha una part dels treballadors, diguéssim, s'ha ajustat plantilla i s'ha hagut d'ajustar una part dels treballadors i queden alguns per ajustar. Segurament hi ha moltes coses a fer. Hi ha, a part de la feina que ha de fer una entitat financera és diferent i potser sí que, diguéssim, internet suprimeix molts tràmits, però apareixen altres. Apareixen això que dèiem ara, apareixen doncs, algun conseller financer que tingui temps per escoltar-te i això ho pot fer una gran o una petita. Això, amb l'estructura actual, si volen, ho podríem fer. I, per tant, segurament hi ha baixes de personal, però també hi pot haver altes, hi pot haver serveis que ara no s'ofereixen i que s'haurien d'oferir. Sobre aquest punt, i jo encara que no sóc expert en el sistema financer, sí que el veig un punt una mica difícil, diguéssim, de l'obra social. És a dir, tots tenim una predisposició positiva a l'obra social, sabem les coses bones que fan en recerca, en assistència, etc. Però suposo que l'altra cara de l'obra social, i quantitativament no deu ser molt important, no és la causa de la fallida de les caixes, però és aquesta arbitrarietat en l'hora de concedir-ho, que si no es vigila, i segurament són imports importants, i segurament cap caixa ha caigut per una mala gestió de l'obra social. Però un pensa fins a quin punt la cosa és arbitrària, o hi ha uns criteris, o hi ha una sistematització a l'hora de concedir els ajuts. De nou, això amb el nou entorn doncs pot anar millor o a pitjor. És a dir, una nova entitat pot definir protocols més transparents a l'hora de concedir projectes, o pot ser pitjor, pot ser molt pitjor. Jo crec indiferent de la configuració del mercat. Per mi és un tema obert, no sé si el Joan vol...
Sí, no, estic d'acord, estic totalment d'acord. Les fundacions decideixen el que decideixen, d'acord amb el que el patronat de la fundació pues, pensa, i això és el que hi ha.
Mm-hmm. Pensen, per donar una mica per acabada l'entrevista, perquè realment donaria per molt més, però l'editorial d'avui del senyor Solà l'acabàvem amb les possibilitats de futur que tenen entitats doncs, com bancs ètics, caixes rurals o cooperatives de crèdit. Creuen que aquest tipus d'entitat que precisament apunten més a aquesta transparència i a una proximitat podrien guanyar més mercat en el futur? O sempre es quedaran com una mica més residuals?
Tal com està ara, jo no tindria moltes esperances sobre això, perquè entitats més de banca, diguem-ne, social, o de l'estil, o semblants, o models similars de les caixes d'estalvi, o models que hi ha en altres països, poguessin tenir una importància mínimament rellevant, caldria una actuació decidida per part del que són les autoritats econòmiques o polítiques. És a dir, hauria d'haver-hi una voluntat política de que hi hagués un desenvolupament d'aquestes entitats.
En quin sentit? Què caldria?
Facilitar els instruments fiscals, legals, jurídics, perquè aquestes entitats poguessin doncs, crear-se, desenvolupar-se, ser gestionades d'una manera eficient, és a dir, s'hauria d'afavorir des del punt de vista legal. Ara mateix es pot crear una caixa d'estalvis, però la llei és tan restrictiva que gairebé és una cosa... ha de ser una oficineta de res i si en fas dues ja no pots. Hauria d'haver-hi un govern o un estat al darrere que hi cregués. L'estat actual, vull dir, el que hi ha a Madrid... Està clar que amb tota la crisi, l'Estat i el Banc d'Espanya, etc., amb tota la crisi, amb això no hi tenen cap interès i més aviat és el que volien, eliminar les caixes. Per tant, per aquest cantó no tindria cap esperança. Una altra cosa és que la cosa canviés i hi hagués un altre estat i unes altres responsabilitats. Si no...
Vostès com ho veuen?
No, home, seria desitjable, està clar, seria desitjable que hi hagués més presència d'entitats financeres que utilitzen els recursos de forma ètica, però jo sí, penso una mica com el Joan, que això és difícil, tenen un paper testimonial I segurament seria molt més eficient, diguéssim, millorar processos i millorar forma d'actuar de les grans, que no, i això potser revertiria més, que, i respectant molt el que fan, no? Però em sembla que en termes de quota de mercat i de volum financer, em sembla que són petites i em costa veure com creixin i desitjo que creixin, no? però ho veig difícil.
No, és cert. I a més, és el que han comentat abans. A Madrid ja els hi va bé, la gent es queixava, per exemple, les despeses que hi ha actualment en els bancs. Bueno, hi ha entitats que fa verdader pànic. La gent diu, però és que em faig jo la feina i a sobre em cobren. Llavors, com que són tan poques i estan totes conxorxades entre ells, per dir-ho d'alguna manera, ja els hi va bé, és igual. Jo no trauré aquesta despesa, perquè si tu tampoc la treus, jo tampoc. I com que no hi ha ningú més, doncs hem de claudicar. I això és el que la gent els hi dol. I, per tant...
Això és l'oligopoli que parlava el senyor Elias.
Quan hi ha un que despunta, els altres diuen, ep, no, que som quatre, i els quatre ens hem de posar d'acord amb una taula o amb un cafè, però és igual, ho hem de posar d'acord. Cobrem. I això la gent fa mal. En canvi, abans doncs, hi havia un altre tipus de... Hi havia més flexibilitat o més competència.
Aquesta entrevista ens deixa una mica amb l'ai al cor. Quasi oligopoli, concentració de la quota de mercat, recentralització a Madrid, reducció de l'obra social... A veure si el panorama millora en els propers temps. Senyor Elias, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ens agradaria molt que ens acompanyés a l'Àgora.
Molt bé, gràcies.
Serà d'aquí uns segons, al Plusvàlua.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Jadis les parents des morts vous mettez dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années
Doncs comencem l'Àgora del Plusvàlua, com sempre parlant sobre l'actualitat econòmica i social. Avui parlàvem de les caixes d'estalvi, de la desaparició de les caixes d'estalvi i de la concentració en els bancs, un tema que ens preocupa. Un altre tema que tenim sobre la taula que ens preocupa és la corrupció. Avui la Fiscalia demanarà presó sense fiança pel tresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Andreu Viloca. El cas de l'operació Petrum està obrint-se al mateix temps. Tenim un senyor Correa confessar que cobrava comissions del 3% per al PP i per Lluís Bárcenas. Ens en sortirem algun dia? Què en pensen? Perdonin que els hi torno a presentar a la nostra taula perquè s'ha afegit un membre més, senyora Montse Esteve, el senyor Ramon Xifré, el senyor Joan Elias, el senyor Carlos Mandianes, economista. Què opinen sobre la situació de corrupció del nostre país en els partits polítics?
Bueno, jo crec que és molt preocupant perquè, a més, no es veu al final del túnel perquè cada vegada que aixeques un rajol en surt un altre. I, a més, no ens ajuda, crec que no ens ajuda la justícia en absolut, perquè aquest cas del 3%, jo crec que si ho han fet, mereixen el que els hi toqui. Vull dir, punto, la gent ha de ser neta i s'ha acabat. El que no pot ser és que estiguem 10 anys parlant d'aquest tema. És que aquests senyors no poden posar-se a fer la feina perquè Déu nos en guard que nosaltres no arribéssim cada trimestre a fer les declaracions perquè ens dirien què fem. Doncs ells han de fer la seva feina. El que no pot tenir és un país 10 anys encallats en un tema... Bárcenas, el 3% d'aquí. Si hi ha el 3%, senyors, obrin amb conseqüència i el que ho ha fet, pues, qui la fa la paga. I això crec que és el que tocaria, o toca, jo crec. Ara, la justícia, tant temps, la gent està tipa. La gent està cansada. Jo no sé què dieu vosaltres, però jo crec que la gent, en principi, està molt tipa de tot això. No els agrada la corrupció, però tampoc els agrada aquesta... Cada dia aixecar-se amb el mateix cançó.
Feia potser un temps que no en parlàvem tant, potser perquè estàvem enmig d'eleccions. Ara comencen les altres eleccions, estem en un entremig. Com veuen que senyor Mandianes?
Bueno, hem de fer una doble lectura, una triple lectura. S'està veient que carpetes amagades i que hi havia el calaix i surt corrupció d'un costat i d'un altre, té la lectura de que existeix, i l'altra lectura que podem fer és, bueno, la llei electoral s'adequa als nous temps o ha quedat antiquada? Perquè, clar, veiem que tota aquesta corrupció no poden pagar, doncs els partits polítics no poden fer les campanyes perquè la llei electoral no li permet fer les campanyes i hem d'arribar a aquest extrem. Bueno, doncs hem de fer la lectura aquesta de, bueno, quins altres mecanismes hem de fer? Hem d'agafar un sistema americà, un sistema nou? No ho sé. És un plantejament que sí que ens dona. És veritat.
Està clar que el finançament de partits és un problema.
És un problema. Però ningú dona la solució. Ningú diu, bueno, barra lliure i que sigui totalment transparent. Doncs si hi ha una empresa que vol dir jo vull donar 60.000 euros, 30.000 euros a un costat i a l'altre, que sigui públic. Mm-hmm. A mi no em sembla malament, com es fa a Amèrica, no? Pepsi agafa i diu, no, bueno, els republicans 30 i els demòcrates 30. Bueno, ja està. I se sap els números que n'hi ha, no? Doncs hem de fer un pensament de què està passant, hem de fer un pensament dels nous partits polítics i també de la finançació i el sistema que tenim aquí. La gent ho demana al carrer. Veiem que s'està demanant. Fa uns dies els nous partits han dit, oh, jo he cobrat en negre. Ostres, clar, vull dir, ostres, això et quedes... Ostres, què passa aquí? Clar, vull dir, això posa els peus de punta, vull dir, algú està fallant. Mm-hmm. I és veritat, vull dir, jo he donat classes particulars i no tenia contracte. Jo també he cobrat en negre. Jo aquí públicament dic, jo també he comprat en negre. I és veritat, què falla al sistema? Hi ha un contracte per hores per fer classes particulars, algo tan simple. Mm-hmm. Ara, clar, falla alguna
cosa. Jo xifrem.
Bé, hem acabat pessimistes amb les caixes i si comencem amb la corrupció i els polítics...
He deixat el tema de l'atur pel final, perquè ens n'anem amb una mica més d'alegria.
Doncs ja, ara ja tinc el pla de ruta al cap, perquè aquí és difícil ser optimista. Estic d'acord amb el que deia el Carlos, vull dir, i s'ha de canviar, segurament aquest és el problema de fons, però, és clar, veiem, no hi ha mons perfectes i tots portem a dins no el bé i el mal, potser hem de començar d'aquesta cosa tan bàsica, però el sistema americà ens pot portar a grans donants que obscenament marquen la línia política del partit. I no sé si això és millor o pitjor que el que tenim ara. També, de nou, sembla que les noves formacions, la nova política, no és nova del tot. No és nova del tot en propostes polítiques i no és nova del tot en finançament. Això segurament la història la sabrem d'aquí un temps. Ara no se sap. Però tot indica que han rebut suports determinats, uns d'un cantó i els altres d'un altre, i algun potser està donant suport a tots dos o a tots quatre. Han rebut suports perquè volen, diguéssim, hi ha uns interessos de fons que volen moure peces. Això jo no sé com ho farem, no en tinc ni idea de com solucionarem. Suposo que hi ha d'haver més transparència, hi ha d'haver més control, i com deien abans, no s'entén un tema que s'allarga. O sigui, quan l'Estat vol que fem una cosa, ens ho diu molt clar, i ho fem molt clar. Les declaracions de la renta ho saben tot de nosaltres. Jo crec que arribarà un moment que ja evolucionarem i ja no cal fer res, ja ho saben tot. I si et canvies de domicili o has tingut un fill o el que sigui, llavors ho actualitzes, però ja tot controlat. És incomprensible, i de fet, tot controlat i penalitzat si passes un dia. Llavors, aquí hi ha una desproporció entre això i el que estem veient amb els polítics, que la gent no ho entén, i segur que ho saben. Segur que ho saben, i com deia abans, hi ha un tràfic de dossiers amagats que... Si el treus, te'n trauré dos, i llavors amb aquests dos hi en trauré tres.
S'està veient.
Bueno, esperem que quan parlem de l'atur millorem, perquè això no ens porta...
No, això és negatiu, és molt negatiu. I a més s'ensorra la moral de la gent, perquè et diuen... A més, jo crec que també hem de parlar amb bé d'algú, perquè no tots els polítics són corruptes. Jo crec que hi ha gent molt digna i molt honrada. I llavors tots entren dintre el mateix. Són polítics. Ja se sap. Com ja se sap? No. Jo crec que hi ha polítics molt honrats i els que no són honrats són els que fan mal.
El problema és una persona honrada entra dins d'un sistema que és corrupte i del qual potser és difícil, en el qual és difícil moure's d'una manera honesta.
Sí, jo crec que sí, però bueno, la gent ha de ser íntegra. I si no, escolta, la gent dimiteix. I quan països, vosaltres dèieu als Estats Units, països europeus li han trobat la factura de la minyona o la factura d'una saquer i ha dimitit el dia següent. Aquí no dimiteix ningú, ni torna els diners, ni res que s'hi assembli, això. Francament, jo que els fiquin a la presó em preocupa poc. Poc. Em preocuparia més, que m'agradaria més que tornessin els diners.
Davant d'unes properes eleccions, no molt llunyanes, ja perquè la setmana que ve ja tenim la castanyada aquí, per tant, Nadal, que quasi és per fi d'any les eleccions, seran d'aquí a res. Creuen que aquests casos que segueixen, estan sobre la taula, tindran una incidència en l'opinió de la gent? Senyor Elias.
Bueno, ja estan tenint incidència, no?, amb el sorgiment de nous partits i una certa més desconfiança amb els partits que estan subjectes a aquests casos. Tampoc no sé fins a quin punt, perquè al final, doncs, quan la situació aquesta ja es comença a trobar tan normal, que, bueno, tot el frau, aquestes situacions, diguéssim, s'extenen a tots els partits que han estat governant, doncs es perd una mica, fa l'efecte la sensibilitat, i aleshores, doncs, bueno, com que tots més o menys són iguals, doncs què hi farem, no? Perquè algú s'hi ha de posar. De manera que ja veurem fins a quin punt els nous partits aglutinen aquest descontentament. Si no, voldrà dir que la societat s'ha desensibilitzat i que d'alguna manera pues, ho accepta o entén o ho veu com inevitable, qual seria pues, bastant dolent, no?
Mm-hmm. Ens insensibilitzem en tot això? Jo en tots aquests casos? És com dir un mes, ja bueno, que importa?
Una mica són el que ha passat a Andalusia. Ningú pensava que guanyarien i han tornat a guanyar, i la lectura és que ha guanyat el mateix, però aquest senyor té molts braços, que molts els hi va bé que aquest senyor sigui corrupte o aquest partit sigui corrupte, perquè jo tinc menjar, l'altre té això, i això és preocupant, perquè llavors vol dir que hi ha un muntatge de corrupció permanent i que tot se'ns va bé. Bueno, i és el que dèiem, 10 anys per esperar una sentència una mica forta o no forta, és igual la que sigui, que s'acabi i que hi hagi, pues, escolta, el que la fa, pues, que compleixi i sàpiga que això no està dintre. Jo crec que una mica ens hem insensibilitat. Si no, no hagués passat el que ha passat a Andalusia. I el que estan dient de que tornarà a passar a Espanya, que, esclar, les enquestes són una mica manipulables, però estan dient que tornarà a guanyar el PP. I els escàndols són tremendos, perquè els números són molt grans. Abans es parlava de corrupció, però és que ara la gent parla de milions. És clar, la gent de carrer, quan parles de milions d'euros, els hi solucionaria la vida per molts anys, eh? Això fa mal. Com ho veieu vosaltres, o no? És que les xifres trobo que són desorbitants, perquè hi parla milions, i dius, bueno...
Pot ser que hagi arribat un moment en què aquestes xifres no ens les sentim nostres? És a dir, que hi ha una desconnexió, així com alguna vegada que hem tingut algun contertulià de Suècia, ens deia, nosaltres rebem una carta on se'ns especifica on han anat a parar els nostres diners, no? Aquí pot ser que hi hagi una desconnexió entre els diners que donem a l'Estat per generar l'estat de benestar i a on s'acaben invertint, a on acaben arribant.
És possible que ens falti, diguéssim, ens faltaria educació financera, i això podria explicar desastres en les caixes, i segurament ens falta educació econòmica bàsica, i bueno, ens falta o l'Estat té l'obligació de dir ben clar on surt. Jo crec, de totes formes, que sí que està bastant descomptat, diguéssim, la notícia d'ahir, no? Jo crec que això ja està bastant descomptat. És a dir, plou, acaba de mullar la rajola, però ja no fa massa impacte. Desgraciadament, és veritat que potser s'extén la idea de que tots els polítics roben i tots estan aquí per... I això, òbviament, és mentida. Ja, segurament, com més baixes el polític, més compromès està, i el senyor que està de regidor en un poble vol que les línies d'autobús funcionin i les guarderies funcionin. I a mesura que puges, bueno, doncs per aquests mecanismes de que el que està sobre teu ho ha fet més gran que tu, doncs es cobreixen els uns pels altres. Hi ha aquesta, com aquesta discontinuïtat. Segurament a nivells baixos doncs els polítics fan tot el que poden i sort en tenim d'ells i es controlen, però passa alguna cosa que un cop puges, doncs, això, pel que el que tens a dalt ho fa pitjor o has d'estar en el arreglo per prosperar i això és desastrós.
Senyor Xifré, passem a les notícies bones.
Vinga.
La taxa d'atur se situa en el 17,5% a Catalunya, la més baixa dels últims 5 anys, segons l'EPA, l'enquesta de població activa. L'atur ha baixat en 298.200 persones al tercer trimestre del 2015 a l'Estat, també. A l'Estat espanyol la taxa d'atur se situa en el 21,8%. Bones notícies, sembla ser que anem amb perspectiva de recuperació. Com ho veuen? Creuen que serà un trimestre puntual? Creuen que no, que és un signe de que la recuperació està començant a calar?
Jo amb aquestes estadístiques sempre miro la part final de la nota de premsa de l'INE, que dona les xifres desestacionalitzades, que és el que s'ha de mirar. En aquest país tenim aquest mal costum d'agafar les xifres amb l'estacionalitat. Bueno, en aquest cas, els resultats són bons, igual. Sobretot amb el que és la baixada de l'atur, que s'ha accelerat una mica respecte al que ja estava baixant els últims trimestres, i en quant a la creació d'ocupació, que és realment important, doncs ha baixat una mica respecte a l'anterior, però es manté un ritme bastant apreciable, de manera que són resultats molt bons.
Sí, a veure, és bo, és a dir, lentament hi ha senyals de que el pitjor està darrere, diguéssim, això s'afegeix a evolució dels preus de l'habitatge de fa un mes o dos, on la majoria de gent per províncies, totes les províncies d'Espanya, hi pujava el preu de l'habitatge, nova residència i segona mà. Això són bons números. Clar, hauríem d'anar més a fons, hi haurà temps. Cal veure què ha passat amb la població activa, és a dir, segurament tenim menys actius que fa 4 anys. Hi ha gent expulsada del mercat de treball, joves i gent de més de 55 anys, hi ha gent expulsada del mercat de treball que no estan comptats aquí, segurament. Això hem de... Aleshores, i a més tenim gent d'aturats de llarga durada, estem en un rècord històric. I dins d'aquest col·lectiu, un rècord històric d'aturats de llarga durada sense prestació. Aleshores, això, les dues coses són veritat. Estem creant ocupació i s'està reduint l'atur, però, com a molts altres països, lentament sembla que es va polaritzant el mercat de treball, es va polaritzant els ingressos laborals. I bé, aquí, per exemple, bueno, els socialistes diuen que tenen idees de derogar la reforma laboral, aquí tenim un debat obert, és a dir, no, és molt difícil trobar la forma justa. Però jo tinc la sensació que el nostre marc de relacions laborals encara caldrà fer-hi alguna cosa. És a dir, la reforma del 2012 flexibilitza sous, i això segurament era necessari per donar, diguéssim, el punt de sortida, però hem d'arribar a un marc una mica més estable. No estic pensant, diguéssim, en un marc escleròtic, però en un marc més estable. I jo tinc la sensació que la nostra legislació laboral encara està una mica oberta i caldrà fer-hi coses. Però les dades són positives, està clar.
Com a mínim acabem amb aquesta notícia, senyor Mandianes.
O positiva és, i sempre que venen a campanyes electorals nacionals, sempre surten les dades positives.
No, perquè abans no n'hi havia. Abans per molt que s'esforcessin, no, les de l'atur no.
Els 3 mesos abans...
Les previsions sí, però les de l'atur no.
Sí, però els 3 mesos abans d'eleccions sempre apareix alguna dada que anima a tothom, doncs, que ho fan bé, ho hem fet bé, tota aquesta campanya. Bueno, ja es veurà passat les eleccions, si pugen els impostos, no? Però sí que és veritat que, aparentment, les dades són positives.
Sí, les dades són positives, però jo he de fer un incís. A mi el que em preocupa és que el jovent fins als 25-26 anys no aconsegueixen tenir una feina una mica estable. dos mesos, un mes, tres mesos, torno a estar a l'atur, què trobes? Bueno, he estudiat però no em serveix de res. Això és preocupant, perquè el jovent tècnic, es desanima.
El nostre tècnic afegeix que quin tipus de feina es troba.
Sí, lo que, o sigui, estudien, és el que deia, estudien, però després fan coses que dius, i tu què has estudiat, tu què fas aquí? Pues viure, perquè he de viure, però això és trist. I quan l'època que tens ganes de treballar i ets jove i tens tota la capacitat, una mica els marca, perquè els frena aquesta incapacitat de trobar feina.
Tant de bo això siguin unes previsions de creixement que ens ajudin a reestructurar i ajudar a que aquest talent es recuperi. Moltes gràcies, senyora Montse Esteve, senyor Mandiane, senyor Xifré, senyor Elias, per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, com sempre, l'Agència Catalana del Consum, el nostre tècnic Jordi Carretero, qui els ha parlat. Carla, gràcies. Ens retrobem de nou, com sempre, cada dijous, de 8 a 9 del vespre. Gràcies. Thank you.